Sabíeu que l'impacte emocional causat per la Covid-19 és pitjor en els pacients que no van ingressar a l'UCI? Això no ho dic jo, ho diu un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Allà avui en parlem amb la doctora Rosa Güell, que és investigadora d'aquest Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Doctora Güell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, aquests anys passats amb la Covid, ara és quan es noten les seqüeles d'aquells dos, quasi bé tres anys que hem passat amb aquesta malaltia?
Bueno, jo crec que ja fa més... Si l'epidèmia va començar l'any 19, jo diria que ja fa més d'un any o de dos que es recompten ja les seqüeles d'aquesta malaltia tan, tan greu.
Uh-huh. És possible que aquestes seqüeles emocionals de les quals en parlarem ara en els pacients que estaven a l'UCI rebien més suport des del principi per part del personal i per això podien haver tingut una sensació d'acompanyament major que els que han estat sols?
Bueno, no tenim una resposta clara, però el que sí és clar és que, tot i que el síndrome d'ansietat, depressió, va aparèixer amb els tres grups que vam comparar, que van ser els malalts d'UCI, els malalts de sala i els malalts que no varen ingressar, mentre que la depressió i l'ansietat apareixia aproximadament en un 18% de malalts d'UCI, curiosament, amb els altres dos grups era per sobre del 30%. L'explicació que nosaltres donem és aquesta, que aquests malalts, un cop desperts, perquè aquests malalts sabeu que estaven intubats i sedats, un cop desperts, doncs des del principi se'ls feia rehabilitació. I quan van sortir van estar a sala encara amb suport i van ser seguits molt de prop. Mentre que els altres dos grups, possiblement un cop donats d'alta de l'hospital, doncs no eren abandonats, però pràcticament no els seguia ningú o molt poc.
Uh-huh. Imagino que l'acompanyament, el personal o la sensació aquella de que estàs rodejat de gent que et pot atendre en qualsevol moment, especialistes, clar, això psicològicament no és el mateix si estàs, per exemple, a casa patint la malaltia.
Exactament, exactament. També hi ha un fet que nosaltres pensem i és el fet de que els malalts d'UCI tenen la sensació de que han superat una situació molt i molt crítica, molt greu. Potser els altres no han tingut tant aquesta sensació perquè no han estat tan malalts, però segur que el suport del voltant, de l'equip, sobretot, a l'equip complet, vull dir, infermeria, fisioterapeutes, metges, ha donat un gran escalf en aquests malalts, no?
Uh-huh. La disnea, la dificultat respiratòria i la fatiga, podem dir que són els símptomes més freqüents en tots els grups?
Sí, sí, sí. La disnea i la dificultat respiratòria és el mateix, però sí, el cansament, la intolerància, l'esforç, que moltes vegades es barreja entre cansament i dificultat de respirar. No queda massa clar, però sí, sí, són els símptomes més importants.
És habitual.
Evidentment, això... Perdó.
Digues, digues.
No, volia dir que, evidentment, aquests dos símptomes limiten molt i abaixen molt l'estat anímic de la persona, perquè se sent limitat.
Mm-hmm. És habitual, doctora, que els pacients perdin aquesta força muscular, no?, després d'haver estat tractats,
sí,
per exemple, amb ventilació mecànica,
sí,
per qualsevol causa.
Sí. Mira, cada vegada surten més articles... Sí, no, està clar que la gent que està enllitada molt temps, i els d'UCI sabeu que van estar un, dos, tres mesos, inclús més, perden molta força muscular. Però aquests malalts també des del principi se'ls feia rehabilitació. És possible, ningú ho sap del cert, s'estan fent estudis de que inclús el virus afecti directament els músculs. És a dir, que hi hagi un component mixte de repòs muscular i d'afectació pel virus, però no se sap, eh?
Uh-huh. I ara què es fa amb totes aquestes dades que tenim a les mans, doctora?
Nosaltres? Bueno, del nostre estudi, vols dir, no? Suposo.
Sí.
Del nostre estudi vam revisar 178 malalts. En realitat és una consulta que vam crear conjuntament amb el Departament de Medicina Física i Rehabilitació i el Departament de Neumologia, on hi havia una peça fonamental, que és la fisioterapeuta, però també els metges rehabilitadors i jo mateixa. Bé, aquests malalts els vam avaluar i els vam entrar, els que necessitaven, en un programa de rehabilitació personalitzat. I això, de fet, serà el segon article que sortirà breument. Tinc que dir que dels 178 malalts que vam avaluar, 101 van precisar realment de rehabilitació. Alguns era rehabilitació general, alguns a casa, perquè no podien ni bellugar-se, molts d'ells encara portaven oxigen, alguns de forma ambulatòria venien al centre, o també alguns específicament de musculatura respiratòria, un tractament de rehabilitació específic de musculatura respiratòria. Independentment, els malalts que tenien afectació emocional o sobretot ansietat i depressió, els enviàvem al servei de psiquiatria on hi havia un grup de psiquiatres que ja estaven sensibilitzats en aquest tema i que els van seguir, i també els que tenien alteracions de memòria o alteracions cognitives, que n'hi ha moltes, els enviaven a neurologia i en concret a la doctora que porta els problemes neuropsicològics i es feia un estudi i un seguiment d'aquests malalts.
Estem parlant, doctora, d'un perfil concret o d'unes certes edats, la gent que ha participat en aquest estudi, perquè l'impacte emocional també l'hem vist en gent molt jove, no? Sobretot gent que està en edat de sortir, d'entrar, de relacionar-se i que ha hagut de quedar-se tancada a casa.
No hi ha una edat, tot i que, evidentment, a partir dels 50 anys predominaven els malalts a partir dels 50 anys, però hi havia gent jove, molta gent jove. Tinc que dir que és una consulta específica, que no tots els malalts que van patir el Covid a l'Hospital de Sant Pau els van veure, només els que ens remetien, ja sigui des del CAP o ja fos des del metge pneumòleg o des del metge rehabilitador, en fi, que no és una visió global, sinó és una visió molt fraccionada o molt esbiaixada de malalts que volien, que els enviaven i que volien venir a la consulta.
El que està clar, doctora, és que molta d'aquesta gent que estava a l'UCI, probablement, ho deia vostè, hagin tingut aquesta sensació d'acompanyament, no? A més de l'efecte psicològic, d'haver superat una cosa molt greu,
exacte,
no? Potser que aquest fet els hagi ajudat a reduir aquesta ansietat, mentre que els que han estat a casa possiblement s'han sentit més sols. D'aquí la importància d'estar ben acompanyat, no?
I tant.
Visquis sol, de que la gent sàpiga que viu sol i aquesta el veïnat, no? De que algú mostri interès, no?, per aquella persona que està sola.
Bueno, viu sol o no viu sol, perquè el problema és que aquestes seqüeles post-Covid ningú sap massa res de com s'han produït i de com es poden tractar, i de fet els metges de capçalera, els metges especialistes poden tractar coses puntuals, però no saben molt bé com abordar aquest problema, no ho sap ningú. I clar, aquests malalts van al metge de capçalera, és que estic molt cansat, ja, això és del Covid, enviarem una consulta de post-Covid, les consultes post-Covid estan supersaturades i se senten desemparats. Jo en concret conec gent que fa un any i pico que està esperant ser visitat en una consulta d'aquest tipus.
Molt dur, molt dur. Molt dur. I la gent que té el Covid persistent, que encara queda molt per estudiar.
Sí, i n'hi ha molt,
Sí,
n'hi ha molt.
Certament, hem parlat amb aquest problema.
Bueno, és com quan va començar el tema de la fibromialgia, la fatiga crònica, que no sabia ben bé on encasillar-ho, doncs estem una mica aquí,
Efectivament.
Jo crec que és un tema molt greu perquè la gent pateix molt emocionalment i físicament, perquè estan molt limitats per fer la seva vida quotidiana. Una frase molt, molt freqüent, que no la vam registrar, evidentment, però que ens deien els malalts que havien estat més malament, els malalts d'UCI, és: carai, com he superat això? No em pensava sortir-me'n. I això jo crec que els hi donava força, saps?
Clar.
Cosa que no senties en els altres grups.
És veritat. Totalment d'acord. Doncs estarem esperant la segona part de l'estudi, doctora Rosa Güell.
Sí, sortirà en breu, suposo. I és, la veritat és que la rehabilitació té molt, molt a fer aquí,
Moltíssim.
Des del punt de vista psicològic i muscular, de tots els punts de vista.
Home, l'altre dia en parlàvem, doctora, de la importància que té ara que els fisioterapeutes ara entraran als CAPs.
Sí, és molt important, això.
Que era una reivindicació del gremi tan antiga que ara sembla que la cosa canviarà, o sigui que la importància també d'aquests experts.
La veritat és que jo sempre m'he dedicat a rehabilitació respiratòria i sempre he defensat molt el paper del fisio, perquè els fisios són el puntal, ells saben com s'ha de tractar totes les lesions, totes les afectacions pulmonars, saben perfectament i sempre han estat molt poc considerats.
És veritat.
És la veritat.
Doncs li agraeixo molt, doctora Rosa Güell, investigadora de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i segur que en comentarem aquesta segona part de l'estudi. Gràcies, que acabi de passar una bona tarda.
Gràcies.
Bona castanyada.
Gràcies, igualment.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau.